Odisseias.
Bon vespre a tothom. Us donem la benvinguda al Petits Grans Trapelles. Saludem a tots els codinencs i codinenques que ens escolteu i també els oients de Ràdio Taradell i Canal Terrassa. Gràcies per ser a l'altra banda.
Ja sabeu que aquest és un programa de l'Associació Vincles, Espai de Família i Criança de Sant Feliu de Codines, per a Ona Codinenca. Us saludem avui Cristina Calatayud i Lídia Gasull. I avui tenim la presència de la Mònica Serrano. Hola, Mònica.
Bona nit.
Moltes gràcies per ser-hi.
A vosaltres.
I avui tenim en Pau Ibars amb els botons. Hola, Pau.
Hola.
Hola.
Bona nit.
Avui, com sempre, repassarem l'agenda de Vincles, sortirem de casa, xerrarem de les nostres cabòries, escoltarem una cançó i us deixarem un conte. Vinga, que comença el programa d'avui.
Consulta les reposicions i descarrega't els programes a trapelles.onacodinenca.cat.
Benvinguts a Vincles, la secció dedicada a parlar de què fem cada dijous a l'associació. Avui farem una ullada a l'agenda de novembre i us farem algun avanç, perquè el mes que ve ja és desembre i és que el temps passa molt i molt ràpid, oi?
Doncs sí, la veritat és que els mesos passen volant, eh?
I desembre fa por.
Sí, sí, ja hi som.
Ja està, ja arriba el Nadal. Bé, doncs aquest mes de novembre tenim sessions molt interessants pels petits. La setmana passada, sessions de psicomotricitat. Experimentem amb el cos, compartint espais familiars amb l'escola Bressol Mestre Gené. Tu hi vas ser, oi, Mònica? Ens pots explicar una miqueta com va anar?
Sí, nosaltres vam estar a l'escola Bressol perquè la meva filla ja té 2 anys i va consistir doncs, en que ells mateixos es deixessin anar a dintre de l'espai que ens van oferir a l'escola. Tots s'ho van passar molt bé, tots.
Molt bé, molt bé. En el centre cívic ens vam muntar una paradeta pels més menuts, pels més petitons, amb una caseta, un cuc per passar-hi per dins, alguna marfegueta tova, una piscineta de boles, tot molt adaptat als més petitons. I també teníem... Què teníem?
Algun matalàs?
Algun matalàs? No, al final el matalàs no... No, vam posar un llençol també per fer una caseta, pilotes així molt grosses i així vam estar amb els més petits quan les mares no es tenien penjats al coll, voltaven per la sala.
I alguns més grans també,
sí,
també hi devien
també,
jugar,
també,
no?
Sí, alguns més grans també. L'Ariadna s'hi va apuntar també. Sí.
Molt bé. El proper dijous, dia 21... celebrem Santa Cecília amb una visita molt i molt especial. Els no matabalis ens visiten. Porteu els vostres fills i filles i si teniu tambors, timbals, porteu-los. Què us sembla?
A mi em sembla fantàstic. Això de combinar un espai com la nostra associació amb entitats del poble ho trobo fantàstic perquè és una manera també de donar-les a conèixer als més petits i de fer-les més properes. Perquè a vegades, evidentment, tot això per ells és molt desconegut.
Les vegades que els nens han vist els no matabalis pel carrer, per les festes majors i tal, els hi encanta. Tenir-los de prop, segur que s'ho passen genial.
Sí, sí, la veritat és que disfruten moltíssim i bueno, vindran, intentaran venir uns quants de la colla, ens ensenyaran els diferents instruments... I a veure si es poden fer alguna demostració, tocar alguna cosa i bueno, segur que els nens estaran encantats. I, bueno, i les mares també.
Sí, sobretot quan arribem a casa i vulguin practicar, oi?
Jo no tinc instruments musicals a casa, ni tambors, ni res, no. I la flauta,
ja saps que has de demanar als Reis. no?
Sí, sí, ja. No, té
hem
una...
de començar a fer cartes ja, eh?
Clar, pensa que té una bateria, però està a casa la iaia, té una flauta que està a casa la iaia i els instruments musicals que hi ha a casa estan amagadets.
Ja posaré a la meva carta que a la casa de la Sara i la Cristina...
Sí, un tambor,
que passin,
no?
Un tambor, sí, sí. Molt bé, o sigui, la teva consigna és tot a casa la iaia. Està bé.
Tot el que faci soroll a casa,
a casa
la iaia.
A casa la iaia, molt bé.
I per acabar, com dèiem, s'acosten festes, unes festes plenes d'amor, però també de regals. Cada cop més famílies es mostren preocupades per oferir poques joguines i de qualitat, però de vegades no sabem per on començar, o el preu ens fa repensar altres valors. En aquesta línia parlarem de joguines diferents el proper dia 27 i gaudirem de la mostra que ens fa un expert en la matèria. Què en penseu? No és un tema fàcil aquest de les joguines i el Nadal, com el viviu?
Fer la carta als Reis és el més difícil que hi ha en aquest mes de desembre. Molt. Perquè ells volen un tipus de joguines que saps que no són per ells, o potser alguns econòmicament doncs, no s'ho poden permetre. Ells tot això no ho saben, lògicament. I et trobes, doncs, amb, tal com deies, amb què és millor. Una cosa, l'última moda que hi ha, o la joguina de tota la vida?
O alguna cosa per sortir del pas.
Aquesta és una altra.
No? És complicat, eh? Jo també estic d'acord amb la Mònica. Fer la carta als Reis és difícil, sobretot quan es van fent grans, perquè has de controlar aquest afany de voler-ho tot.
Sí.
I comença a explicar que tot no ho pots demanar, però que podem demanar una sèrie de coses. També la carta als Reis és un bon moment per pensar en els altres i no només a la carta als Reis demano coses per mi, sinó que demano coses pels meus cosins o demano alguna coseta pels avis, també aprofitar aquest moment que és com una mena de borratxera, no?, per ells, de regals i de demanar i intentar treure alguna cosa positiva. I després nosaltres intentar reconduir-ho, perquè clar, tots els inputs que reben amb les revistes i a la televisió no van gens en la línia, per exemple, del que parlarem aquest dijous dia 27, no? Clar, també és una aposta, aquest tipus de joguines més de fusta, per exemple, són una aposta cara.
Clar, és que clar, la vessant econòmica també ens limita una mica, perquè clar, a molts ens agraden molt aquest tipus de joguina, més, també que acostumen a ser més didàctiques, més... però clar, a vegades no t'ho pots permetre. I clar, el que vol la teva filla és aquella joguina que surt a la tele o que és de la Peppa Pig o que és de... I clar, se't fa una mica complicat que escollis el que tu creus que és més convenient per la seva edat o allò que ella realment vol.
Hem d'aconseguir un equilibri, és molt difícil, però l'hem d'aconseguir. Si vol alguna cosa de la Peppa Pig, jo crec que no li podem dir que no. Però tampoc li hem de comprar la casa aquella tan gran de la Peppa Pig. A lo millor comprant-li doncs, la més petita o algú com l'estoig per portar els llapisos o els llapisos, alguna cosa així. Clar. I així també combines coses que necessita amb el que ella vol. Uh-huh. Doncs, per exemple, per dir alguna cosa, un buf per portar al coll. És necessari perquè durant els mesos d'hivern el necessitem i porta la seva Peppa Pig o la Migni o qui sí. Sigui en el coll. Hem d'intentar, jo crec que és molt difícil, però potser per aquest camí ens en podem sortir una miqueta.
Clar, i combinar-ho, no?, una mica les coses que et demanen ells i coses que evidentment tu saps que potser les aprofitaran més perquè després qualsevol joguina d'aquestes és la que és molt desitjada en aquell moment, fa molta il·lusió, però després és la gran abandonada.
No, clar, quantes joguines tenim a casa que els nens fa mesos que no toquen.
Bueno, això és l'anunci aquell del... un palo.
Sí,
no?
Un palo.
Sí, exacte.
Sí, i llavors és que és així.
Ens arriba el dia 6 de gener i els hi arriben 50 regals.
Clar, aquesta és una altra.
Jo crec que la qüestió és si realment n'hi ha molts, amaguem-los o guardem-los en un armari. Potser al març o a l'abril, quan els hi treguis de nou, els hi fas la gran sorpresa. O quan arribi l'estiu, aquelles setmanes que no hi ha escola, que són difícils de passar, a lo millor allò que ens hem guardat ens fa sortir d'un mal pas alguna tarda.
Jo això ho havia fet d'obrir regals i tal, i després escollir i dir, bueno, pues ara deixo aquests, els altres els guardo, i al cap d'un temps, pues, trec aquests, guardo uns altres.
De vegades ells mateixos escollen, ja els dies següents ja veus que juga més amb dos o tres joguines. Les altres simplement les guardem i ells mateixos ni se'n recordaran. Però després, més tard, quan els hi treguis, els hi fas la gran sorpresa.
Clar, i el que jo me n'he donat també és que tendim moltes vegades això a regalar joguines que són per edats més grans de les que en realitat tenen, perquè et fa il·lusió, però i és veritat que aquell moment igual no hi juguen, i llavors al cap d'uns mesos
els hi ve més de gust.
Clar, te n'adones que estàs jugant amb allò que no li havia fet cas amb tots aquests mesos, de sobte
no
ja comença
tocava,
a jugar. I és aquesta raó, sí, perquè no li jugava. Tendim a vegades a comprar joguines que no toquen per l'edat que tenen.
Hi ha una
Si
una joguina posa que és per 3 anys, s'ha de respectar, crec jo.
Sí.
Perquè si li poses per menys, o no hi jugarà bé o s'avorrirà, perquè no sabrà com jugar-hi. Per tant, més val que ens posem l'edat que toca i ja està.
No cal cremar etapes, oi?
No.
Hi ha una proposta molt interessant, ara que diem això de les joguines, que també facilita molt l'ordre, sobretot si no tenim una gran casa o un espai només destinat a les joguines, perdó, que és la rotació de joguines, que és si tenim, per fer-ho amb números fàcils, si en tenim 10, en posem 5 a l'abast durant una temporada i aquelles 5 les anem renovant, ara una altra, i anem guardant, traient i posant i fent aquesta rotació de joguines, de manera que oferim sempre varietat en els nens. Són joguines conegudes, però alhora juguem amb aquest component de sorpresa, perquè tenir-ho tot a l'abast potser tampoc és... potser no és pràctic si no tenim espai, i potser és sobreestimulant, no?
Sí. I quan tenen masses coses tampoc els és bo,
no,
des del meu punt de vista.
No,
exacte.
Sí, sí, exacte. Sí. Jo estic d'acord, totalment. Doncs no sé, a veure com ens anirà aquest desembre, aquestes cartes als Reis, aquests tions, perquè quan comencem...
Clar, jo és que més bé que és el cumpleanys de la Sara.
Clar, perquè ella és de desembre.
Al cap d'una setmana el tió... I al cap de 10 dies, Reis. És allò de...
Saturació de regals.
Saturació de regals i tots junts a la mateixa...
No he tingut mai la sensació que els nens estan com saturats i cobren regals de manera mecànica.
Sí.
I no... ni els veuen.
Ni els veuen, però els hi, jo crec que els hi fa més il·lusió.
El paper.
Il·lusió obrir els regals que el regal en si. O sigui, que és allò de dir, bueno, pues, tio, coses...
Mira,
coses petitones, econòmiques i tal, i que puguin fer una mica perquè la il·lusió és
obrir.
Veure tot i veure el que ha cagat el tio. Ui, a veure si li torno a picar i torno.
Però clar, el tio sempre caga
coses.
L'avantatge del tio per mi és que sempre caga coses molt més senzilles, no? Et caga uns mitjons, et caga alguna cosa així una mica...
Alguna cosa per pintar, algú més així.
Clar.
Sempre acaba venint els caramels,
els torrons,
i els kinders, però...
Sí, sí, la xocolata,
sí,
que no falti.
Sí.
La caixa de bombons per la mama.
No, el tio, en aquest sentit està bé, no? Perquè si tot ho fem, ho convertim en una gran... No? Amb regals molt grans, al final acabem com saturant-nos nosaltres i saturant-nos amb ells.
I saturant el calaix de les joguines.
I el compte corrent.
Bueno, aquest ja ni...
Aquest ja ni
en parlem, que...
Ni el mirem, aquest. Vinga, va, seguim. Doncs avui aprofitem que tenim a la Mònica, perquè així parlem de primera mà de què fem a la nostra associació. No sé si us heu fixat, però escrivint i pensant en el programa, vam caure en que els espais de criança han proliferat molt a tot arreu aquests últims anys. La criança i la lactància d'alguna manera surten de l'armari, surten al carrer, i les mares, perquè sobretot som les mares, no volem només quedar per fer el cafè, allò en plan marujis, no? Sinó que busquem alguna cosa més, que també està molt bé, quedar per fer el cafè i prou.
Ara bé, també ho feu, no?
També, i tant.
Independentment, home.
Clar,
sí,
i tant,
sí,
i tant.
Malament, si no.
Ho necessitem.
Sí. Però ara fem un 2 en 1.
Exacte.
Fem així tot en un. I llavors en altres pobles del Vallès i de Catalunya han sorgit moltíssimes associacions que d'una manera o altra donen veu i llum en aquest món de vegades menys tingut de la maternitat o la paternitat. Per què creieu que es dona aquest fenomen?
Venim d'una, jo crec que venim d'una època passada que les coses es quedaven a casa, no se sortia cap a fora. En canvi, ara ja estem veient que tot va canviant, vivim més cap a fora i necessitem informació de tot. I fins ara la criança i sobretot la lactància i què passa, tot això no s'havia donat a la llum i ara ho necessitem. I estem veient que realment és necessari. Quan ets mare necessites l'apoyo de tothom i d'algú que t'entengui encara més. Qui t'entén? Algú que està passant per lo mateix.
Sí.
I jo crec que això doncs, és una el gran què de que aquests espais proliferin.
Clar, perquè a més vincles va sorgir així del grup de mares, que vam començar el grup de mares amb la infermera de pediatria d'aquí de Sant Feliu i
fent el cafè.
Fèiem doncs les reunions del grup de mares un cop per setmana, llavors algun dia quedàvem més per fer el cafè. Clar, eren molt petits, podíem fer el cafè. Això ja s'ha acabat. Però, i clar, va sorgir d'aquí, els nens es van fent una mica més grans, el grup de mares s'ha acabat, ostres, què fem, no? Clar, necessitem aquest contacte, seguint-nos veient, que els nostres fills vagin creixent junts, que tinguin un espai per jugar, per...
Al principi
i va sorgir
era
una
més
mica així.
El fet d'una estona durant la setmana on anaves a explicar el que et passava i marxaves pensant... És que això li passa a tothom. I t'anaves a casa més tranquil·la dient bé, sóc normal, sóc normal, la meva filla i jo som normals. I això, per molt que algú li pugui semblar que no és bo, ho és. Ho
I, és. Tant. I tant, i tant, i tant.
Ho és, perquè quan estàs a casa sola amb la teva filla i no saps per què plora o no saps per què dorm tant o per què no dorm, et penses que ets l'única. I no és així. Tothom per algú i passa. I això doncs ajuda.
Clar, jo la veritat és que des d'aquí volem doncs, si hi ha algú d'aquí de Sant Feliu o dels voltants, doncs sí, que ens escolta i que els animem amb dones embarassades o que acaben de ser mares que vinguin perquè de veritat hi ha molta gent que a vegades és que ni ho sap que estem o que existeixen aquests grups. O sí que ho saben, però clar, també quan acabes de donar llum, a vegades entre que t'aixeques i aconsegueixes sortir de casa...
Han passat
3 hores i és complicat i penses, va, doncs no hi vaig. No, val la pena, de veritat. Val la pena perquè...
Val la pena fer l'esforç, sí. El començament és dur. Jo us anava a preguntar què busqueu i què trobeu a Vincles, però em sembla que ja m'ho heu dit, no?
Aquest recolzament cada vegada és molt difícil trobar... Per molt que tinguis gent molt propera que intenti ajudar-te, si no estàs amb algú que està passant per lo mateix, és molt difícil que t'entenguin. Mm-hmm. Inclús amb alguna persona que tingui també una criatura, però només que tingui 3 o 4 anys, ja aquests 3 o 4 anys fa una miqueta que te n'oblidis d'allò que vas passar en aquell moment.
Sí.
Però quan estàs amb algú que ho està vivint en el mateix moment com tu, llavors et sents molt més identificada amb aquella altra persona.
Això és veritat, I a més te n'adones, Jo crec que l'Ariadna és més gran. Penso, jo no me'n recordo de moltes coses que parlàvem, per exemple, quan estàvem aquí fent dissertacions sobre el control d'esfínters i la retirada de bolquers i no sé què. Sí. Penses que allò, com que ho estàs vivint tan intensament, te'n recordaràs tota la vida i ara penses, no, si ara hagués de parlar amb algú de com vam fer-ho, de com va anar... doncs tindria molta feina a pensar-m'ho, perquè realment, clar, passen tantes coses a la vida dels teus fills, a la teva vida, que això, que en aquell moment et sembla tant, després sí que continua sent tant, ets conscient que és molt important, però realment el fet de compartir amb algú la mateixa cosa en el mateix moment no té preu, no és comparable.
Jo ara, si hagués d'ajudar alguna persona que acaba de tenir un nen o una nena, em costaria. Perquè jo ara ja ho veig gairebé 3 anys enrere i diguem-ne que ja no és tant.
Clar.
Ja saps que el temps passa, que tot es va posant a lloc
Però en aquell moment tens la sensació però... que t'hi estaràs tota la vida.
Exacte, exacte. Ja. I per això jo crec que jo ara no seria una bona persona per ajudar algú que acaba de tenir una criatura.
Jo crec que canvi sí que algú... series bona persona, eh? Però...
sí. No, seria més encertat, sí, sí. Podríem dir més encertat, alguna persona que estigui amb la mateixa situació.
En el mateix moment.
O com a molt amb un mes o dos mesos de diferència.
Clar, el que
passa
no
tres
que...
anys, com seria
per,
el meu
per
cas.
Sort, per sort, a Vincles tenim mares que han sigut mares per segon cop o... O sigui, que tenim nadons o acaben de néixer o alguns que vindran d'aquí poc.
Que vindran d'aquí poc i que sempre...
El, o sigui que...
Que la voluntat de Vincles és sempre
de
continuar...
És de continuar.
De continuar oferint un servei, sobretot d'informació, tant pel que fa a l'embaràs com al part, no? Perquè quan estàs embarassada penses més en el part que en el que vindrà després. Per més que tothom sí. et digui que després ve el complicat, tu penses, bé, primer de superar el part, que ja em sembla clar, prou complicat per ell mateix, no? I no t'imagines que el que ve després serà fàcil.
No.
I no, tot és fàcil i alhora tot és difícil.
Quan la Mònica estava comentant això de que ara li costaria ajudar una persona que tingués un nadó petit i tal, jo estava pensant que, clar, jo quan la Sara era així petitona, era ja de... Clar, tot et semblava difícil, tot era... Ara, que ja ha passat el temps, ja no ho veus
no
tant
ho veus
com
tan
era,
difícil.
Però, clar, no. Llavors, amb l'etapa que estàs en aquest moment, aquesta és la que et sembla la més dura i la més difícil.
Exacte, exacte.
Perquè Déu-n'hi-do, sí. Als 3 anys, mare de Déu, senyor.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Totes les etapes tenen el seu moment sí. Difícil. El que passa és que, al principi de tot, sobretot podríem dir els 2 o 3 primers mesos, venim d'un embaràs, les hormones ens han fet anar durant l'embaràs sí. com han volgut,
i encara
però és que el
tenim...
postpart encara clar. És pitjor amb quan hormones,
sí,
podríem
sí,
dir.
És un festival.
Sí. I s'hi ajunta tot. La nova situació, que tens un bebè que sí, l'has esperat durant 9 mesos i n'ets conscient i tal, però és totalment nou per tu. Tu l'has de conèixer amb ell i ell t'ha de conèixer tu.
A més, vaig llegir l'altre dia, diu que segurament, o sigui, quan tu tens un fill per primera vegada, no has estat mai amb una cosa a les mans tanta estona.
Tantes hores al dia.
Tantes hores al dia, no? Tu t'imagines? No sé, eh?
De 24 hores?
24 hores al dia. Que no pots deixar el boli o que no pots deixar alguna cosa perquè no... I quan la deixes l'has de tornar a agafar. No?
Que
és
no
una...
trobes el moment per anar-te a dutxar, no trobes
no.
el moment per
jo això no m'ho creia, eh? Alguna... Jo pensava, això és que no s'organitzen.
Sí.
No, això ens ha passat a totes,
eh? És allò de
exacte.
Ser mare significa no tornar a anar mai més sola al lavabo.
Però bueno, per les que sereu mares o on acabeu de ser, tot això es posa a lloc. Tranquil·les, tot es posa a lloc.
I tant.
Sí, penseu que n'hi ha moltes que repeteixen, o sigui... Que...
Per algú és.
Perquè no se'n recorden.
També.
Mira, una cosa que jo buscava com a persona adoptada aquí a Sant Feliu, no? Així, nouvinguda, jo buscava conèixer gent, i això és una cosa que he trobat, i a més, puc dir que he conegut gent, he fet amics, i a més, he trobat gent molt diferent, i això m'ha agradat molt, no? M'ha recordat quan estudies... la carrera, si has anat a la universitat, que et relaciones amb gent molt diferent perquè tens una cosa en comú sí. en aquell moment i et trobes fent una cosa, compartint en aquell moment una vivència que per tu és doncs això, és que és un fet vital amb gent que potser per altres coses de la vida potser no us haguéssiu mai
trobat
o relacionat sí. perquè no teniu després tantes coses en comú, no? I això sempre ho trobo, m'agrada molt de Vincles, perquè sempre ens aportem molt les unes a les altres, no? I veus mares fent i desfent amb els seus fills i això tu et torna un mirall, no? De coses que tu vols fer o de coses que t'agradarien o no? situacions que tu també sí. has viscut i les resols de manera diferent i només vivint en aquell moment, l'estona que estem allà, ja és un... ja aprens sense més ni menys. Bueno, parlem una miqueta de quin tipus
sí,
d'activitats
sí,
fem
sí,
per
potser,
si algú
no,
així, si no ens coneix tant, que es puguin...
Ens n'anem una mica per...
Bueno, ja està bé, no?
Sí,
és
està
això.
Genial.
Està bé.
Es tracta
d'això. Va, vinga, activitats que fem a Vincles, centrem-nos. Per les mares.
A veure, hi ha 3 tipus. Hi ha rotllanes, hi ha xerrades i hi ha activitats pels nens. Depèn del dia, doncs en fem una o una altra. Les activitats pels nens, doncs, es tracta de que ells experimentin amb, que, amb el que sigui, bueno, amb el que diguem en aquell dia. Abans parlàvem de que havíem fet psicomotricitat la setmana passada, aquest estiu vam pintar amb el cos, que vam parlar per a tu i ara ens ho deixava fer, també vam experimentar amb aigua, aprofitem les estacions per ensenyar-los també els productes de la tardor, de l'hivern, de la primavera, tot tipus perquè ells experimentin. Més o menys una o dues vegades al mes ho fem com a mínim. Sí, oi?
Sí. Sí, sí, sempre tot molt sensorial.
Ah, exacte.
Diguéssim, allò que abans se'n deia posar-ho tot fet un desastre, ara en diem experimentar.
Exacte.
Està molt bé. Embrutar-se ja no és embrutar-se, també és experimentar i gaudir.
Però només quan veus el bé que s'ho estan passant ells, doncs que s'embrutin el que
I
vulguin.
Tant,
després ja
sí.
Existeix quan la rentadora, vam, ja és igual.
Quan vam fer el racó de tardor, que vam veure les diferents fruites de temporada, que a més, clar, després és veure-les, tocar-les, olorar-les, menjar-les, o sigui, mm-hmm. Molt bé, però el moment de fulles en l'aire i llançar-se fulles i totes les fulles volant per tota la sala del centre cívic.
I xutar pinyes,
sí,
també.
O sigui, és que...
Bueno, és
genial, és genial quan fem aquestes activitats
o quan fem, quan fem contes pels nens, no? Quan ens animem a fer contes,
l'espectacle de llum i ombres va estar molt bé,
però no sé qui s'ho va passar millor, Jo tinc els meus dubtes de si s'ho va passar millor.
Sí, jo crec que la Montse va triomfar.
Sí. La Montse s'ho va passar molt bé, ens ho vam passar molt bé,
Sí, sí, la veritat és que sí.
I els nens, n'hi havien que estaven més endavant, n'hi havien que estaven més endarrere perquè són més porucs, però tots estaven amb la boca oberta i mirant, S'ho van passar tots molt bé.
Però el que té de bo, aquests moments així, quan fem alguna cosa així com més teatral, totalment amateur, perquè som... aficionades, som mares que ho fem d'estar per casa, el que a mi m'agrada, el que trobo més xulo, és que després els nens els deixem posar-se darrere de la pantalla, que ells toquin totes les coses que han fet servir, que ells puguin jugar amb la seva ombra.
Les titelles,
jo crec que dura més aquesta estona, no? El dia que vam fer les titelles, que després es poden posar darrere l'escenari, agafar ells les titelles, fer veure...
I ells
veure.
Són els protagonistes.
I dura més aquesta estona que l'estona real d'espectacle, no? Però penso que això és
Però és que aquesta és l'important perquè, clar, ells veuen l'espectacle, està molt bé, és molt divertit, però, clar, després poder veure què passa darrere, com es fa, això és el que realment...
O l'altre dia que van agafar el micròfon.
Oh, i el micròfon. La Rita cantant va
ser boníssim,
va ser boníssim,
no? Poder per ells agafar el micròfon, tothom volia el micròfon i provar-lo, i sentir la seva veu... i cantar, i la música... Està molt bé, això.
Sí, sí. La veritat és que...
Això seria la part més de tallers pels nens, experimentació...
Sí. Més dirigida als nens.
Després...
Però les mares no les oblidem per res.
No.
I els pares.
I els pares, exacte. A veure si s'animen.
Els pares?
On són?
No sé, algun n'he vist algun dia?
Jo tenia la pregunta i la Mònica tenia la resposta, és que era molt fàcil.
Sí?
Sí, la pregunta era, i els homes on són? I la resposta és...
A casa treballant o al gimnàs.
El pàdel.
El
gimnàs
pàdel.
Inclou el pàdel, la piscina, running, tot. El que vulguin.
Això passa molt, Molts homes que a partir de tenir fills de sobte es tornen molt esportistes.
Molt esportistes.
Surten a córrer.
Perquè en comptes de fer el cafè van a fer esport.
Sí, sí.
De vegades som nosaltres, qui ho necessitem.
També.
Sortir a fer esport.
Sí, jo vaig directament als sopars de mares.
Clar, jo t'anava a dir, jo això de l'esport...
Tot el contrari, això.
Jo això de l'esport no, però aquestes reunions sopars de mares sense nens estan força bé i fa molt de temps que no en fem cap,
És molt necessari tenir aquella estona de no estar pendent de la criatura, de tenir els dos ulls i les dues orelles amb una conversa de gent...
Adulta.
Exacte. Això de tenir sempre un ull i una orella en un costat i l'altre en l'altre... de vegades
no, però Això hem quan,
de descansar.
Quan estem
sí, físicament entre... i emocionalment no. és esgotador, això.
Sí. Però quan estem entre mares, que estem xerrant i estem vigilant els nens, i clar, estàs tenint una, mantenint una conversa i de sobte surts corrents, deixes a l'altre amb la paraula a la boca, agafar el nen perquè se t'escapa i tal, però estem entre nosaltres i no passa res perquè... Però clar, imagina quan fem això amb algú que no té fills, que estàs representa que estàs escoltant, però tu estàs mirant cap a l'altra banda.
Jo penso que això és digne d'estudiar, a nivell, no sé si antropològic, o lingüístic o sociològic, perquè el tipus de converses que tenim les mares mentre estem amb els nens pel voltant són supercurioses, no? Perquè podem estar parlant d'un tema, no? Que no tingui res a veure amb els nens, però tenim això, el que diu la Mònica, l'ull, l'orella, un ull i una orella en una banda, interrompem la conversa en qualsevol moment sense cap avís, no? ni físic, ni gestual,
tornes, tornes a agafar el fil.
I tornes a agafar el fil.
És el més curiós, que tornes a agafar el fil de la conversa.
Sí, sí. Què fem? Fem tallers i fem rotllanes.
Fem rotllanes. Mm-hmm.
Llavors a les rotllanes què fem? De què parlem?
Doncs a les rotllanes escollim un tema, algú se'l prepara i llavors és més una mica doncs que cadascú parli des de la seva experiència o és una mica doncs, xerrar entre nosaltres però tenint un tema d'on partir. Que després moltes vegades doncs, passa el que passa, que acabem parlant de coses que no... Però, bueno, és bàsicament això. I mentre fem les rotllanes, doncs també preparem activitats pels nens, perquè, clar, si no...
Sí, això és més nou d'aquest any, sí. I això és, ens dona també aquesta tranquil·litat de que una o dues de nosaltres estem més de cara als nens, com ara que tenim a la Tamara, aquí fora, a fora de l'estudi, dona codinenca, fent de cangur, de la seva filla, de la filla de la Cristina i també de la filla de la Mònica, doncs una mica fem això, eh?
Jo diria que està lluitant contra tres feres.
Sí,
té
no,
molt mèrit,
però,
té molt mèrit.
Pau, clar, nosaltres des d'aquí no les sentim, però que fa
no,
molt
xivari. No, estan supertranquil·les.
No? Es porten bé, no?
Sí, sí, sí.
Doncs allarguem.
Hem d'aprofitar.
Doncs fem això, mentre tenim una dinàmica muntada amb una de nosaltres que fa com de dinamitzadora, no? Que deia la Cristina, que algú que es prepara el tema, després algú altre ens preparem alguna activitat per fer amb els nens i així podem fer això que deies tu, Mònica, de durant una estoneta tenir els dos ulls i les dues orelles
conversa.
A la mateixa
no
conversa.
No es tracta, aquestes rotllanes no es tracten de donar consells en cap moment, sinó que es tracta d'explicar la vivència de cadascú.
Exacte.
I cadascú llavors escolta el resto de gent i es queda amb el que cregui que li serà important, que li serà útil o que pot utilitzar.
Vale. Sí, es tracta de compartir.
Exacte.
Mm-hmm. Sí, sí, és compartir.
Coses que m'han servit, coses que no m'han servit.
I després tenim un altre tipus de sessió, que serien les xerrades quan ens ve algú de fora, algú extern, algun expert en algun tema. I llavors aquí sí, no? Que és una més en aquest altre estil que deia la Mònica, no tant, que sempre acabem compartint, eh?
Exacte.
Però sempre és algú que ens parla d'alguna cosa que nosaltres com a mares o com a persones doncs no som expertes en el tema, no? Recordo, per exemple, la xerrada sobre el sòl pèlvic de la Carla.
Sí, la xerrada sobre comenstruació, també.
Les de l'Elisabet de l'Arbolari, que també aquestes ens agraden molt, ja n'hem fet dues.
Anem fent, uh-huh. anem buscant remeis.
Sí, sí, vam fer aquella xerrada també sobre els animals i els nens.
Uh-huh.
Vull dir que...
En la veterinària, sí.
Sí, 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 hem estat. I ara properament ens farà una la Sílvia, també, sobre...
L'adquisició
del llenguatge. Sobre llenguatge.
Amb els infants, sí. Bé, doncs bé. Bueno, Pau, què et sembla?
Em sembla bé, però em falta una cosa.
Què et falta, Pau?
Que és, si volem venir a aquestes xerrades, si la gent es vol apuntar... a totes aquestes activitats que feu, com ho fem? Com s'anuncia? Com es parla? Com es transmet això?
Doncs nosaltres ens trobem cada dijous al Centre Cívic a partir de 5:45, una miqueta abans.
Exacte. No cal inscripció prèvia.
No cal ser soci.
No cal ser soci. Podeu tenir fills de 0 anys, de 10, o no tenir-ne encara. Està oberta a tothom. Pares, mares, sí, avis, àvies, tiets, tietes, és igual, tothom pot venir.
Sempre visura que ja vulgui, que ja estigui en ment, ja tingui el tema en ment, no? Ja vulgui preveure.
Exacte. Sí, sí, pot venir tothom.
Quines vivències i quins problemes tindrà.
Qui vulgui ser molt avançat, les portes les té obertes igualment.
I tant que sí.
Són activitats gratuïtes, també.
Doncs sí,
la majoria, la gran majoria,
sí,
potser
gran...
per dos a l'any que...
Sí, sí, la gran majoria són, són gratuïtes. I a part, doncs, tenim la pàgina al Facebook, que es poden consultar les activitats, l'agenda. Els que ens escolteu per la ràdio, doncs també us ho anem recordant. I quan vingueu, si veniu algun dia a Vincla, si ens doneu el vostre número de telèfon, doncs us agreguem al grup de WhatsApp. I
també us mantenim informats.
I també us mantenim informats també setmanalment de tot el que fem.
I també
la, que
a l'agenda de l'Ajuntament
també
surten
a l'agenda de l'Ajuntament també surten les activitats.
Vaja, que qui no vingui o qui no digui que no se n'entera és perquè no vol.
Quasi.
Vaja, jo crec que ja està bastant...
Hi ha una bona propaganda.
Hi ha bona propaganda, no? I després, això, el boca a orella que diuen, no?
Qui es trobi pel carrer a la Cristina o a la Lídia, doncs li pregunten i ja està.
Sí, sí, o a la Mònica.
Però jo també.
O Pau, perquè ja ho sap.
I nosaltres, que som així i que quan veiem algú que va mig perdut, que no el coneixem de vista, tens un nen petit, vine els dijous, ja coneixerà gent.
Sí, sí, també ens consta que hi ha molta gent, moltes mares amb fills petitons que no poden venir el dijous per motius de feina, que a vegades sí, també això és un inconvenient, però també és la realitat. Bé, si us sembla, avui deixem aquí. Ens veiem el dijous al Centre Cívic amb els No Matabalis, però no marxeu, que ens trobem d'aquí no res al Sortim de Casa.
Escriu-nos a trapelles@onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Dins la casa.
Et surt fum del cap, foc dels queixals, t'enfiles per les parets o ja no saps on posar-te? Doncs sortim de casa.
Ja que aquesta setmana és Santa Cecília, patrona de la música, volem dedicar aquest Sortim de Casa d'avui a un tema molt musical. Com ja us vam recomanar l'any passat, avui parlarem dels espectacles musicals que s'organitzen al Liceu sota el nom de Petit Liceu. Són una aposta segura per passar una bona estona. I és que coneixeu algun nen a qui no li agradi la música, cantar, ballar o tocar algun instrument? O més aviat intentar això de tocar l'instrument?
A casa la iaia. El Petit Liceu és la secció del Liceu dedicada als més petits de casa. Els nens i les nenes poden aprendre a gaudir i relaxar-se amb la música i la dansa. Òperes adaptades, concerts per a nens, dansa i balls clàssics i moltes altres opcions. A tenir en compte que aquests espectacles organitzats pel Liceu no es fan únicament al Teatre del Liceu de la Rambla, sinó que també n'hi ha que tenen lloc a l'Auditori de Cornellà o al Teatre Auditori de Sant Cugat. I aquesta temporada tenim obres com...
Com la petita flauta màgica.
Guillem Tell.
La Ventafocs.
La casa flotant.
Petrushka.
Allegro Vivace.
Hi ha els músics de Bremen.
O sigui, que ja ho veieu, podeu triar entre un munt d'ofertes, perquè n'hi ha per a tots els gustos. Si esteu molt interessats en assistir a algun d'aquests espectacles amb els vostres petits, podeu trobar tota la informació a la pàgina web del Liceu, www.liceubarcelona.cat.
Doncs ja ho sabeu, ara que ja ha arribat el fred, ja no tenim excusa per quedar-nos a casa i cap al teatre tots i a disfrutar de la música.
Som-hi, doncs. Bé, ja sabeu que els pares i a les mares, ja ens heu vist molts cops, ens va la marxa i sovint, sobretot als matins, necessitem una bona cançó que ens animi. Ben amunt, avui us deixem en It's Only Rock and Roll, But I Like It, dels mítics Stones.
I love you.
Petits Grans Trapelles, els dilluns quinzenalment a les 8, a Ona Codinenca.
I ara comença la nostra secció més tendra, la secció de lactància.
Avui volem fer-vos 5 cèntims de l'última entrada del blog Som la llet, d'Alba Padró. Parla sobre el deslletament. Sí, de vegades parlem molt de com són els inicis a la lactància, de les dificultats que pot haver-hi i com trobar-hi solucions. Però, encara que sembli mentida, els infants un dia o altre deixen de mamar. Sí, encara que nosaltres no ens hi esforcem ni poc ni gens, ells a poc ho van deixant. És el curs de la natura. Tots els mamífers ho fan.
L'assessora de lactància Alba Padró ens diu que tot arriba. Encara que tothom pensi i et digui el contrari, encara que les males llengües et diguin que la teva criatura mamarà fins als 18 anys, el deslletament sempre arriba. Quan aquest procés de canvi es produeix per si mateix, parlem de deslletament natural. El deslletament natural no és més que deixar que la criatura deixi de mamar quan vulgui. I normalment aquest quan vulgui se situa entre els 2 anys i mig i els 7 anys.
Sí, més tard o més d'hora, per decisió de la mare, del fill o de tots dos. Com és el deslletament natural?
Doncs bé, en aquesta última entrada del blog Som la llet podríem extreure 4 idees bàsiques. El deslletament natural, en primer lloc, és progressiu, és a dir, no és una cosa que passi d'un dia per l'altre. A mesura que les criatures es fan grans, és obvi que passen més estones separats de la mare perquè comencen a anar a l'escola, per exemple, i la lactància ja es va convertint en quelcom més circumstancial per anar a dormir, o en llevar-se, o quan mare i filla es retroben, i en cada cas és diferent.
La segona seria que les presses solen ser més curtes i així es va disminuint la producció de llet, cosa que els infants més grans verbalitzen.
En tercer lloc, una idea també que succeeix, una cosa que passa quan s'inicia aquest procés de deslletament, és que sovint la mare ja fa temps que segueix aquest principi de demanda de no oferir però no negar. És a dir, quan la criatura demana pit, no negar-lo però tampoc oferir-lo.
Mm-hmm. I la quarta idea és el deslletament. Perdó, el deslletament natural és una lactància que s'apaga, com ho fa una espelma que es consumeix. Un dia no se'n recorden, perdó, un altre dia estan distrets jugant o volen una altra cosa, un conte o un caramel o una abraçada. Un altre dia sí que se'n recorden i tornen a demanar, després no, després sí, fins que finalment arriba el dia en què ja no saps ben bé quants dies fa que el teu fill ja no mama ni quin dia exactament va deixar de fer-ho. Que és una...
Oh.
Sí, és una miqueta com et va passar a tu, oi, Lídia?
Sí. Sí, sí, això em va passar a mi. Sí, ja va arribar un punt, no?, que jo m'havia fet això del no oferir, no negar, a partir... Bastant aviat vaig començar, crec, cap als 15 mesos, amb la idea de deixar que fos ella, que de manera natural, a mesura que anava ella també menjant altres aliments i cada cop estava més estones separades, doncs això. Després sí que va haver moments en què vaig començar a negar, vam començar a fer pactes, com
sí.
Ho fem només a casa, al carrer no, anar trobant... Però clar, també tot això molt progressiu, no? Tampoc pots fer-ho d'un dia per l'altre fins que un dia no se'n va recordar. I va estar una setmana sense demanar-m'ho i jo pensava que ja estava, llavors va estar 15 dies que sí que m'ho va tornar a demanar i després ja no ho va demanar mai més i ja no...
I ja està.
Sí, sí, no, i com que va ser molt progressiu, que a vegades el que es parla amb el deslletament és que si és molt brusc, es parla de que tant la mare com el fill poden passar com una espècie de procés de dol. No? Perquè deixes una cosa que és un vincle molt, molt fort en què tant per la mare hi ha en joc un tema hormonal també bastant important i que deixar-ho de cop doncs, pots una mica doncs, que passis un procés doncs, de dol, de trobar-ho a faltar. Hi ha mares que parlen de sentiment de pèrdua. També es pot passar per una etapa més de, que se'n diu d'agitació de la lactància, en què tu sents com cert rebuig, ja no tens tantes ganes com amb un nadó, no?, de lletar-lo, i llavors tu et sents molt culpable, perquè com pot ser que tinguis aquest sentiment tan horrorós, no?, de cert rebuig cap al teu fill a l'hora de donar-li el pit, i tot això no són res més que senyals de la natura, no?, coses que et va indicant el teu cos, que van indicant la fi d'un camí que és normal, no? Vull dir, som animals mamífers i no cal que ens esforcem. Vull dir, som així i els nostres cadellets es van deslletant. No n'hi ha cap, no? Que...
No, jo la meva idea també era aquesta, deixar que fos un deslletament natural, que fos una mica pues, ella la que ho anés deixant. Però bé, a mi m'ha passat que ha arribat un moment en què jo vaig decidir que ja no podia més, que ho havíem de deixar, i nosaltres sí que, o sigui, un dia ja vaig dir que ja... Sí, també havíem passat per això de fer pactes, ja estàvem només allò a l'hora d'anar a dormir, clar, ja va a l'escola, ja passem moltes hores... I clar, em trobava que quan l'anava a buscar després del col·le em demanava pit allà al pati de l'escola, la distreia amb una altra cosa, la convencia, però clar, a vegades eren 10 minuts plorant, i al final pues, va arribar un dia que fa cosa d'un mes i alguna cosa que vaig dir, s'ha acabat.
Bueno, per això dèiem, no?, que el deslletament
clar, és...
no és només el fill, sinó que són tots dos, sí, no?, sí. Perquè és una cosa a dues bandes.
Clar, jo vaig aprofitar pues, això, uns dies que la Sara es quedava a dormir a casa de la meva mare, que... i va ser potser una mica més fàcil. Tot s'ha de dir que encara de vegades em demana: mama, tens llet? Tens llet a la teta?
Bueno, tot forma part, no?, d'aquest procés, com dèiem, no és com no és una cosa que passi d'un dia per l'altre, sinó que va fent com sí. Les últimes fuetades, no?,
sí,
però
sí que acabant. Sí que és veritat una mica allò de... que hi va haver uns dies que em sentia com, no sé, com aquest sentiment de...
De pèrdua.
De pèrdua, de...
Sí que ho diuen.
Sí. Sí, sí, allò de... I encara ho trobo a faltar i penso... No sé, a vegades penso, has fet bé, potser no... Però bueno, és que el meu cos ja m'ho demanava, ja havia...
Doncs ja està, la natura, diuen que la natura és molt sàvia. Si us interessa el tema de la lactància, us recomanem el blog Som la Llet, de l'assessora de lactància, Alba Padró. Però encara no marxeu, que ja ens queda el conte.
As a child. Consulta les reposicions i descarrega't els programes a trapelles.onacodinenca.cat.
Bona nit, com vas anar a dormir?
Arriba l'hora del conte. Avui una història per grans i també per als petits que es comencen a fer grans. Els contes ens parlen amb una veu que arriba al nostre inconscient. Diuen que quan has escoltat de debò un conte, no l'oblides mai. Vet aquí una història que ens farà reflexionar.
Un paquet de galetes.
Una noia estava esperant el seu vol en una sala d'espera d'un gran aeroport. Com que havia d'esperar molta estona, va decidir comprar un llibre i també un paquet de galetes.
Va seure's en una sala de l'aeroport per a poder descansar i llegir en pau, i va deixar les seves coses al seient del costat. Deixant aquest seient entremig, va seure's un home que va obrir una revista i va començar a llegir.
Al cap d'una estona, a la noia li va agafar gana. Va obrir les galetes que tenia al seient del costat i va començar a menjar.
Quan ella va agafar la primera, l'home també en va agafar una. Ella es va sentir indignada, però no va dir res, només va pensar: que descarat. Si jo fos més valenta, fins i tot li donaria una bufetada perquè no se n'oblidi mai.
Cada cop que ella agafava una galeta, l'home també n'agafava una.
Allò la indignava tant i tant que no aconseguia concentrar-se ni reaccionar.
Quan quedava només una galeta, va pensar: què farà ara aquest aprofitat?
Aleshores, l'home va partir l'última galeta i en va deixar mitja per a ella.
Ah, no. Allò li va semblar massa. Es va posar a rebufar de ràbia. Va tancar el seu llibre, va recollir les seves coses i va marxar cap al sector d'embarcament.
Quan va seure's a l'interior de l'avió, va mirar dins la seva bossa i, per la seva sorpresa, allà estava el seu paquet de galetes, intacte i tancat.
Va sentir tanta vergonya.
Només aleshores es va adonar de com n'estava d'equivocada. Havia oblidat que les seves galetes estaven guardades dins la seva bossa. Ja no era a temps ni tenia possibilitats per donar explicacions o demanar disculpes, però sí que tenia temps per raonar.
Quantes vegades a la nostra vida traiem conclusions quan hauríem d'observar millor? Quantes coses no són exactament com pensem sobre les persones?
Va recordar que existeixen quatre coses a la vida que no es recuperen.
Una pedra després d'haver-la llançat.
Una paraula després d'haver-la dit.
Una oportunitat després d'haver-la perdut.
I el temps després d'haver passat. Què us ha semblat aquest conte d'avui?
Molt bé, molt bé.
Hem
de reflexionar, eh?
Sí, hem de reflexionar, hem de reflexionar.
Dona per reflexionar, eh?
A mi m'ha fet pensar molt, quan preparàvem el programa, amb aquestes situacions que de vegades ens podem trobar com a mares, no? Que nosaltres veiem una altra mare fent alguna cosa i sempre és molt fàcil, no? Des de fora jutjar, dir, opinar, pensar i després potser ens penedim d'alguna cosa que hem pensat o que hem dit perquè hem tingut massa pressa i no hem mirat.
No només amb ser mare, eh? Amb totes les situacions del món, diguem-ne. Donar consells és molt fàcil, però quan ets tu de veritat ja és una altra cosa.
És més difícil.
Exacte.
Sí, sí, la veritat és que... no sé.
La Cristina s'ha quedat...
Sí, sí, jo m'he quedat. Estic reflexionant. Però és que
encara està obrint la bossa i trobant les galetes, la Cristina.
Sí, no, perquè estava pensant en això que deies de quan veus una altra mare i tot. Clar, no saps, moltes vegades veus un tros de la situació, però no ho saps tot, no ho has viscut, no saps per què estàs reaccionant d'aquesta manera. Igual a tu et sembla una cosa i és una altra completament diferent. I a mi moltes vegades m'ha passat, sobretot d'abans de ser mare, que a vegades veia coses i pensava i bueno, és allò de... però quina classe de pares són aquests? Mira el que estan fent, és que no sé... I clar, i el dia que ets mare, tu dius, mare de Déu, aquelles paraules me les he d'empassar, però...
Bueno, ser pare sempre és una gran lliçó d'humilitat, eh? Ens situa molt en el nostre lloc.
A la vida de qualsevol pare i qualsevol mare hi ha un abans i un després.
I tant que sí.
Canviem. Vull dir, continuem sent els mateixos, però canvien els nostres valors i fa que d'alguna manera o altra canviem també nosaltres.
Sí,
sí, senyora.
És que som persones diferents, eh? Sí, abans de... Però inclús... O sigui, és des del moment que els tenim, que neixen. Ja ens convertim en una altra persona, perquè durant l'embaràs... Sí que ets, clar, amb el tema hormonal i tal, ets, bueno, com una bomba de rellotgeria a punt d'explotar, però és des del moment en què ens convertim en pares o mares que ens
canvia.
Convertim en una altra persona.
Sí.
I veus les coses d'una altra manera.
Bé, avui donem les gràcies de nou a la Tamara, que la tenim allà amb les tres feres.
Moltes gràcies,
Tamara. Al Pau, a la Mònica per haver vingut, molts records per la Berta, que avui no ha pogut venir.
Ostres, Berta, t'he trobat a faltar,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Sobretot, gràcies a tots vosaltres, els que ens escolteu. Gràcies per ser-hi. Us diem adeu, fins aquí dues setmanes. Recordeu que ens podeu trobar a trapelles@onacodinenca.cat, a facebook.com/trapellesona i al 938663239 a Ona Codinenca. Dolços somnis i bona nit.